Obrim aquesta última hora, ja ho veieu, eh? Molta marxa, perquè ens han portat aquesta cançó als nostres amics del Vinzeum. Avui tenim aquí el Jordi Ferrer, conservador del museu i arqueòleg, i Cecília Gené, responsable de comunicació del Vinzeum. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Quina canya, eh, avui?
Sí.
Sí, home, sí, perquè avui venim de parlar d'un tema que és molt canyero. Haguéssim pogut parlar, posar una cançó així, tipus medieval o això, però he pensat que, com que també enllaça una mica amb el tema apocalíptic i parlem de la Peste Negra, una mica posar el rei del rock sinistre, no?, que és Ozzy Osbourne, un xavalín de 74 anys que ho peta. I aquesta visió que sempre, no, apocalíptica, no, de la final del món, aquest comença el conte enrere perquè tot s'acaba. I una mica és això, no? Una mica posar-se en situació del que els va passar amb aquests senyors que vam trobar ara fa un temps aquí on ara el nou edifici del museu, i, bueno, actualitzar-ho una mica.
Perfecte. De moment, molt apocalíptic tot, eh?
Sí, sí, no, jo m'imagino que aquest senyor és apocalíptic, però fa música, però en aquell moment, en el moment que estem parlant, doncs devia ser una cosa molt sèria i que posar... I una mica està bé intentar posar-se en el seu lloc, no?, també. Cap i la fi és la feina que ens toca fer, vull dir, no els traiem a la llum simplement per veure què passa, no?, o per tenir una relíquia, sinó per entendre una mica d'on venim, no?, i també que ens ajudi a explicar el present.
Exacte. És un tema que ha donat una mica de sí, perquè què fa, ja un parell, tres anys que ho vau trobar?
De fet, van començar l'excavació van començar el 2018.
Ostres, clar, és que jo els anys del Covid no els conto, els he borrat.
Bé, doncs van començar a excavar el 2018, el que passa que, per exemple, van començar a excavar quan vam tirar a terra l'edifici, l'antic edifici de Calpa i Figues, que era un edifici l'any 74, 1974. I que necessitàvem tirar-ho a terra perquè tenia problemes tècnics i tal. Allò és per fer l'edifici nou. Però, clar, com que estàvem al rovell de l'ou de la Vilafranca medieval, doncs teníem molt clar que s'havia de fer intervenció arqueològica, igual que s'havia fet quan vam arreglar el Palau, igual que quan es va arreglar la capella de Sant Pelegrí, quan s'ha excavat, s'ha fet alguna rasa de la llum, pel que sigui, tot el que és al voltant, quan es va excavar a Calvadia el 2017... El centre de vila, ja se sap, dintre muralla medieval, saps que sortirà xitxa. I el que passa que sempre és sorpresa. I sí, aquesta vegada va ser bona sorpresa, perquè ens han trobat coses des del segle XI fins a l'actualitat. Des d'una ceràmica del segle XI amb una inscripció en àrab, fins a un pot de desodorant de l'any 68. 1900. I entremig pues, han sortit pues, doncs, des de forns de ceràmica del segle XVII-XVIII, ha sortit en part d'una adoberia segurament més moderna del segle XIX, un celler del segle XVIII i el segle XIX, una fresquera medieval i el que és l'estrella una mica així de la troballa de l'excavació arqueològica, que és un passadís, un antic passadís medieval que passava pel costat de l'edifici del Palau Reial, que és la seu antiga del museu, i que en un moment determinat es va convertir en una zona d'enterrament. Una ampliació de lo que seria l'enterrament que hi havia al voltant de la Basílica de Santa Maria. Diem que és improvisat perquè aprofita el que és un carreró estret, un carreró que deu fer 2,5 metres, 2,80 metres, i que arriba fins al fons
del Palau.
Del Palau, vale? Tot i que hi ha tombes una mica anteriors que estan posades, o que seria darrere la capella de Sant Pelegrí, que estarien relacionats més amb aquesta capella, la part aquesta que està en aquest carreró van donar unes característiques molt peculiars, com, per exemple, que hi ha tombes dobles, moltes tombes dobles, una tomba on hi ha set individus, set persones enterrades, i sobretot la unitat funerària 54, que es diu així, científicament, que és una tomba col·lectiva amb 28 persones enterrades totes alhora.
Déu-n'hi-do.
Ben disposades, per capes, però 28 persones totes alhora. Clar, totes aquestes característiques, més els materials arqueològics que van sortir, ceràmiques, monedes i tot això, ens estaven col·locant en un període històric molt concret, que era el segle XIV, segona meitat del segle XIV fins al segle XV. I en aquest moment és quan a tota Europa i part d'Àsia és el moment més àlgid de lo que és la pesta negra, que és la pandèmia de les pandèmies, la reina de les pandèmies. Tot i que de pandèmies n'hi ha hagut sempre, i de pestes, i això n'hi ha hagut sempre, fins i tot, bueno, fa 4 dies n'hi va haver una, però el 1918 n'hi va haver una altra, que era la grip espanyola, per exemple, que se n'hi deia. Sempre n'hi ha hagut, però aquesta, diguem-la, la més significativa. Per què? Doncs perquè va matar a la meitat de la població d'Europa, o una mica més, i perquè a partir de tot el que va passar amb aquesta pèrdua de població va canviar la història d'Occident. El feudalisme va caure, els pagesos van... haver poca gent que treballés la terra, els pagesos que quedaven van reivindicar-se respecte als senyors feudals i els hi van començar a tocar les crestes. Tant és així que al segle XV a Catalunya va haver dues guerres de remensa, que eren dues revoltes pageses per dir, bueno, això del dret de cuixa s'ha acabat. Això d'aquests impostos abusius s'ha acabat. Aquí, si vols que treballi a terra, vols que rendeixi, nosaltres tenim uns drets i volem guanyar-nos les garrofes com Déu mana. I això va canviar la història d'Europa. Diuen que no hi ha mal que per bé no vingui. Doncs una mica és aquesta la part positiva. Però bé, el moment que hem trobat nosaltres és un moment doncs, molt concret, el moment d'àlgid de la mort. I de seguida al camp ja va, amb els arqueòlegs hi va treballar la Núria Armentano, que és antropòloga, i una altra noia, l'Alessandra... Ja des de un bon moment, des d'un bon començament, es va tenir en compte...
Doncs,
la
Cristina.
L'estudi antropològic era una part important de l'excavació. És a dir, una persona o unes persones especialistes, l'Alessandra... I que no només ens diguessin després, no és allò que agafes l'esquelet, l'identifiques, el dibuixes, el treus i després s'estudia en laboratori, sinó que en el mateix lloc d'enterrament puguin treure conclusions. És a dir, com estan posats, si es van posar d'una manera o d'una altra, indica una cosa o una altra. Això només amb la posició. Si estan enterrats junts, si estan enterrats tots alhora, o primer van enterrar un, després un altre, tot això ja ens està parlant de coses. Llavors, a partir d'aquí... es va decidir de fer l'estudi antropològic, però per dues línies diferents. Una línia seria l'estudi antropològic físic, és a dir, determinar, per exemple, determinar el que són el sexe i l'edat, per una banda. Després, allò que és el que dèiem ara, com estaven dipositats, que ens pot indicar una situació històrica o una altra. una anàlisi que se'n diu morfomètrica, que és mirar les talles, les mides dels ossos, per saber l'alçada, la complexió, ¿vale? I també el diagnòstic de patologies. Sobretot, evidentment, les patologies, sobretot, que es queden marcades als ossos. Per exemple, traumatismes, si s'ha trencat un os, si hi ha símptomes de violència, si el trencament de l'os és perquè va fer un mal gest o va caure treballant i es va trencar l'os, o va venir algú i li va trencar l'os a l'obèstia a cops de pal, per dir-ho d'alguna manera, vale? Determinar aquestes coses. I després altres coses més petites, com deformacions, desgastos que tenen els ossos que ens indiquen, jo què sé, des d'un treball molt, molt important amb les parts de dalt del cos, els braços, els húmers, les clavícules, que si treballes molt amb els braços això et queda marcat, o també desgast a l'hora de, per exemple, els ossos, descalcificació dels ossos, que ens podria parlar d'una dieta poc rica en calç, d'una dieta faltada en nutrients, malnutrició, que això també queda marcat en els ossos. Tot això ens conforma ja un panorama de quina població hi hauria, com a mínim, vale? Quants morts s'han trobat? S'han trobat 129 persones enterrades. D'aquestes 129, en tenim 64 estaven en tombes individuals, cadascú estava en la seva tomba. N'hi havia 10 que eren tombes dobles, o sigui, estaven enterrades de dos en dos, que això, déu-n'hi-do, per la quantitat de tombes que hi ha, que en total són 80, doncs que n'hi hagin 10 que siguin dobles ja és significatiu, no?, que siguin enterrats a la vegada. Hi ha una fossa amb 7 inhumats i una altra, que és aquesta que dèiem, la 54, amb 28. Clar, s'ha pogut determinar el sexe i les edats. Per exemple, n'hi ha 69 que són adults, 69 persones adultes enterrades, i 60 que no ho són. Quan dic que no són adultes vol dir que hi van des de nens que deuen tenir 2-3 anys fins a nens que tenen 15 o 16. Vull dir que ja no. Això també, a partir de l'estudi antropològic, se'ns deia, diu, normalment en una necròpolis medieval trobes la gent més feble, normalment, en aquella època, que eren els més joves, els nens, i la gent més gran. I la secció d'edat entremig, doncs, bueno, doncs n'hi ha, perquè sempre hi ha malalties o infeccions, això que en aquella època era molt habitual. Però bàsicament trobes concentrats a una banda i l'altra. I en canvi, amb aquesta excavació, en aquest jaciment, ens trobem que hi ha una mostra de totes les edats. Des dels més petits, els joves, els subadults, que se n'hi diem, els adolescents, gent ja d'edat madura,
avançada,
com nosaltres, i hi ha gent més gran. Vull dir que està tot representat. I, evidentment, doncs, veure tota una fossa amb 28 individus posats a la vegada, tots ben posats, amb cura, un sobre l'altre, doncs estava indicant. I, a més, amb unes monedes i uns materials que ens estaven dient a segle XIV, això és la pesta. Però bé, això ens va portar... Diu, bueno, això està clar, no? Sembla clar. Però, bueno...
Però... O sigui, tot ho porta, però no pots dir-ho.
Clar.
Perquè encara no...
Per què? Perquè d'epidèmies n'hi ha moltes. La varicela, la verola, tot això matava. Ara no es mata, però llavors sí. Llavors em volguem encetar una segona línia de recerca, que sigui la recerca genètica. Ja que estem en un moment en què la genètica ha evolucionat molt i va evolucionar molt ràpid, vam voler fer un estudi a través de la Universitat Autònoma de Barcelona, un estudi de a nivell genètic, per localitzar si realment el bacteri que va matar aquestes persones era la pesta negra o no, o era un altre, perquè podia ser un altre. Això, aquest estudi, ho va pagar el servei del Departament de Cultura de la Generalitat i es va fer des de la Universitat Autònoma i la responsable, la Cristina, van començar a fer la recerca sobre amb les mostres dels ossos dels enterrats que tenim aquí. Van agafar 17 mostres, concretament, perquè si haguéssim mostrejat a tots hagués sigut inassumible econòmicament. D'aquests 17, 7 van donar positiu en Yersinia pestis. La Yersinia pestis és el bacteri concret, el microorganisme, que és el que causa la peste. Amb això, què ens diu? Doncs que, home, si sobre una mostra de 17... n'hi ha 7 que donen positiu, que els altres no hagi sortit no vol dir que no la tinguessin. Simplement, doncs, que l'ADN, doncs, penseu que després d'estar enterrats tants anys, l'ADN es desmunta, per dir-ho d'alguna manera. I el que han de fer en laboratori és tornar-lo a muntar i trobar l'ADN d'aquest bacteri que està adherit, per dir-ho d'alguna manera, a l'ADN de la persona, vale? I s'ha localitzat. Mm. Què té d'important això? Bueno, ja ho hem dit, no? Bueno, si blanco i en botella, que diuen, no? Està... Però bueno, a part d'això, tenim la certificació científica de que van morir de la pesta, de la pesta negra, i bueno, doncs amb aquest estudi genètic també es podran fer comparar ADN per saber si són família o no entre ells, vale? De tota manera, encara queda molta feina, encara es pot fer feina amb aquest tema, perquè encara queda, es pot fer, doncs, hi ha molts casos en què el sexe no s'ha pogut determinar físicament a nivell de l'esquelet, perquè són els individus més joves, sobretot, doncs la cadera no acaba d'estar desenvolupada, i el crani tampoc, és bàsicament els marcadors que ens diuen quin és el sexe, amb la qual, però si es fa un estudi genètic, sí que es pot dir, per través de la genètica, pots determinar si aquests individus són homes, dones, vale? Amb la qual, doncs, això queda pendent. I també queda pendent una altra cosa, ja, que és gairebé ratllant ja a l'extrem del friquisme, per dir-ho d'alguna manera, si parlem de la ciència a nivell friqui, que és determinar quina variant de la pesta, negra, els va matar. És a dir, igual que per la pandèmia del Covid em estan dient que si la Delta, que si la X, que si la no sé què, la Omicron, no sé què. Doncs d'aquesta manera també. Amb això, per què serveix això? És simplement un divertimento? No, no és un divertimento. Amb això ens està dient, depèn de la variant que sigui, si aquests estudis es continuen fent a totes les poblacions que s'han trobat en l'època medieval a tota Europa, podrem veure com, tot i que hi ha documentació, sabrem com circulava la gent, com circulava aquest bacteri per Europa, com fins a l'últim detall com funcionava. I això sembla que sigui només, bueno, per escriure els llibres d'història i complicar la vida amb els estudiants d'història. Però no és només així, és per entendre dinàmiques que es poden aplicar avui en dia. Ara, a partir de la pandèmia, precisament els estudis genètics de les epidèmies antigues, del món de l'antiguitat, s'ha posat de moda, entre cometes, perquè estan buscant patrons de funcionament d'aquestes epidèmies en el món antic per veure com poden evolucionar el món actual, comparar amb l'actualitat i veure com funciona. I això pot ajudar a encarar les pròximes pandèmies que vindran, que segur que en vindran, una hora o altra, d'una altra manera, igual que aquesta, que la pandèmia del Covid ens ha agafat per sorpresa, però no tant, a partir del que s'ha après de les altres epidèmies, doncs s'ha aplicat i d'aquesta manera no hi ha hagut la mortalitat que hi va haver al segle XIV, de la mateixa manera, quan més sapiguem d'aquestes epidèmies,
d'aquest funcionament
i d'aquestes variants, doncs millor anirà per les futures generacions que es trobin amb la grip del peu esquerre o posa a comptar, com s'hi diria, amb la pròxima pandèmia.
En tot cas, sí que és cert que aquestes investigacions que s'han dut, o sigui, aquestes dues investigacions que s'han dut des de la Universitat de Barcelona i l'altra, i l'Autònoma, són coses molt especialitzades que realment requereix un temps i un equip molt específic.
Sí, sí. De fet si s'ha pogut fer aquest estudi ha sigut per l'Ajuntat. S'ha ajuntat moltes voluntats. Una és la del museu, que és de la seva fundació, ha apostat per l'arqueologia i la recerca arqueològica al territori, que nosaltres vam pagar el que és la part de l'estudi antropològic físic. Clar, vam pagar una part important, però pensa que molta de la feina es va fer a través de les estudiants del màster, que feien les pràctiques finals de les estudiants del màster interuniversitari entre la Universitat de Barcelona, que deia la Cecília, i la Universitat Autònoma. Fan un màster interuniversitari d'antropologia i diverses estudiants de final de curs, ja amb experiència, van poder fer l'estudi d'una part, i la Núria Armentano, que és la directora de tot l'estudi, que va fer tota la feina de pes, diguem-ho així. Després una altra voluntat, que és la voluntat de la Cristina Santos, que és la responsable del laboratori de la Universitat Autònoma, que va fer l'estudi genètic, i de la Generalitat de Catalunya, que va pagar aquest estudi genètic, va apostar per fer l'estudi genètic.
És la primera vegada que es fa aquest tipus d'estudi en un laboratori català.
Exacte. És una aposta també important, perquè no només és els bons resultats, perquè de resultats de positiu en Yersinia pestis només hi ha un cas, que és de Sant Just i Pastor a Barcelona, de fa uns anys, i és d'un laboratori que l'estudi es va fer al Max Planck de Berlín. Però és la primera vegada que es detecta la Yersinia pestis en un laboratori català.
Que xulo.
I llavors, clar, vull dir, vulguis que no, La Generalitat també ha apostat per això, per l'aposta per la investigació i la recerca feta a Catalunya, no? I després l'altra voluntat és de totes les persones que han intervingut de l'excavació, des de l'empresa Tríade, l'empresa que va fer l'excavació arqueològica, els directors de l'excavació, que és l'Imma Messes i el Jordi Amorós, i totes les persones que van aquí intervenir, tant amb l'antropologia com l'Ariadna Salònia, que també és una de les que va estar excavant i, a més, va fer una part de l'estudi antropològic. Vull dir que una mica és no només és posar els diners, o és sobretot voluntat d'apostar per la recerca. I crec que en aquest cas...
Ben feta.
Ben feta, sobretot. I crec que en aquest cas és un cas de bones pràctiques en el qual estem molt orgullosos de poder formar part.
Que bé, que xulo. Això s'incorporarà també al museu?
De fet, preparem la primera exposició temporal, diguem, forta, que hi haurà al nou museu, serà precisament la que parlarà d'aquest cementiri i, sobretot, parlarà de les vides d'aquestes 129 persones que estaven enterrades aquí a Cal Paifigues. Ja hi estem treballant, ja tenim una persona que serà el comissari de l'exposició, ja hi estem treballant. Queda molta feina per fer, perquè s'han de quadrar tot el que és els estudis genètics, amb els estudis antropològics, els resultats de les excavacions, els materials que han sortit, els documents que existeixin sobre el tema, però...
Per fer una exposició hi ha una part molt científica i molt d'investigació i de continguts extensa, però després, clar, has de poder destil·lar tot això i oferir-ho als nostres visitants, no, als usuaris, d'una manera que per qui no en sap d'aquests temes també ho pugui entendre i sigui accessible i sigui interessant i divulgatiu, no? I muntar una exposició és una feina llarga de temps, no? Amb tranquil·litat i potser després la veus i dius, ai, qualsevol, no estic parlant d'aquesta en general, que dius, ostres, és petit o
no.
No
ho sembla, no. Tota la feina que he fet.
Però per poder arribar aquí, sí, cal fer...
Destil·lacions.
Destil·lacions, vàries, sí.
Molt bé, doncs molt interessant i pendents d'aquesta exposició. Cecília, ens havies de comentar també, tens ràpidament alguna mica d'agenda?
Vinga, va. Coses importants. Aquest cap de setmana fem la nostra visita d'obres, que és una visita guiada per veure l'exposició al Sembla Copa i entrar al nou edifici del museu a veure com va la cosa. I sempre hi ha novetats, Realment molt... molt... És sorprenent. I és el que em deia ara, m'assenyalava el Jordi, aquest dissabte li toca al Jordi fer la visita.
La faig jo!
És una visita molt canviant, perquè
sí.
Cada cop hi ha coses noves, segur.
Exacte, sí. Sí. I després, doncs res, estem oberts, la taverna és oberta també el cap de setmana, obrim a la terrassa i així d'activitat important, que encara quedin places, perquè aquest mes de juliol ho tenim tot força ple, el tast del proper dimecres, que fem un tast a la terrassa.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Cecília, moltes gràcies, Jordi, i ens veiem a la propera.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ah!
El mes de juny ha tancat també amb bones dades pel que fa als registres d'aturats, en concret amb una taxa d'atur registral del 9% i amb 4.808 aturats, 86 menys que el mes anterior. A Vilafranca la baixada ha estat de 29 persones menys. El registre respecte al mes de maig, amb 1.880 aturats en aquests moments. A Sant Sadurní la baixada és de 8 persones i la xifra actual és de 468 aturats. A Santa Margarida dels Monjos ara hi ha 384 aturats, amb una reducció de 12 persones en relació al mes anterior. I pel que fa a Gelida, es queda igual que el mes de maig, amb un total de 336 aturats. I en relació al conjunt de Catalunya, i com acostuma a ser habitual, a les portes de la temporada d'estiu, el juny ha estat positiu pel que fa a l'evolució del mercat de treball. Catalunya tanca amb 6.359 persones menys inscrites a les oficines d'ocupació. Així, ara hi ha registrades 329.744 persones a l'atur, el que suposa el nivell més baix des de l'any 2008. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha fet un encàrrec a l'empresa Seabots amb l'objectiu d'obtenir dades al fons d'embassament del pantà de Foix de manera que puguin determinar la profunditat real tot a l'embassament per fer càlculs de sedimentació i també evolució del rebliment de l'embassament. Per aconseguir aquestes dades han desplegat unitats robòtiques al pantà. Amb l'ús d'aquestes eines de tecnologia avançada són capaços de desplegar en zones d'aigües confinades de difícil accés amb risc pels operaris d'una forma fàcil, ràpida i també efectiva. Aquest dron marí és capaç de treballar de forma autònoma, comptant amb pilot automàtic, càmera frontal i també sensors de proximitat, entre d'altres. La finalitat d'aquest encàrrec serà obtenir un núvol de punts que reprodueixi el fons de l'embassament que, juntament amb les dades topogràfiques que també es prenen, permeti tenir un mapa de tall de precisió de tota la conca de l'embassament del Foix. I les Caves Freixenet van acollir divendres el sopar de final de temporada del Club Esportiu Noia, tot en un acte que va servir d'homenatge als 50 anys del patrocini de l'empresa líder al sector del cava al Club Sadurninenc. El sopar va comptar amb la presència de Pedro Ferrer i Thomas Scholl, CEO i CFO del grup Freixenet, que es van mostrar molt orgullosos de poder donar suport a l'entitat i a l'hoquei patins durant mig segle d'història. També van assistir-hi Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, i Arantxa Molina, regidora d'Esports del nou consistori. El Club de Sant Sadurní ha estat sempre fortament lligat al seu poble, donant molta importància al treball de l'hoquei base, formant jugadors i persones en els valors de l'esport. De fet, arran aquesta vinculació amb el territori va néixer la relació amb Freixenet, l'empresa més gran del sector del cava i de Sant Sadurní, que dona suport al Noia des de l'any 1973, complint enguany, doncs, aquests 50 anys. Aquest històric patrocini és, per tant, el més longeu de la història de l'hoquei patins i alhora també es converteix en una de les apostes més fidels de l'esport estatal. I estan obertes ja les inscripcions de la Ultra Trail Penedès, que tindrà lloc el proper 4 de novembre amb sortida i arribada a Sant Jaume dels Domenys. El dia 4 de novembre, doncs, se celebrarà la primera Ultra Trail del Penedès, una combinació d'esport, aventura i naturalesa i també cultura, que tindrà 4 recorreguts amb sortida i arribada a Sant Jaume dels Domenys. Les inscripcions es poden fer a través del web ultratrailpenedès.com i, a més, es poden consultar els recorreguts i altra informació d'interès que s'anirà publicant. Hi ha 4 opcions amb diferents nivells d'exigència, des de la més bàsica, una caminada de 16 quilòmetres amb 520 metres de desnivell positiu acumulat, i fins a la més completa, la ultra, amb 75 quilòmetres i més de 3.500 metres de desnivell positiu. També es pot triar una de les opcions intermèdies, la marató de 37 quilòmetres i el trail de 20 quilòmetres i 800 metres de desnivell.
Passen 5 minuts de 11:45. I per anar acabant ja al matí, comencem l'apartat de l'agenda. Al detall, parlant d'una festa major que té lloc aquest cap de setmana, ben farcida de continguts. És la festa major de la Granada. Ens ho explica des de Canal 20 el nostre company Raimon De Cara.
Així és, en aquest apartat de l'agenda al detall ens centrem a ampliar el focus, a donar més informacions d'una de les festes majors destacades que es viuen aquests propers dies, aquest cap de setmana a l'Alt Penedès. Ens referim a la festa major de la Granada i perquè ens pugui situar alguns dels trets més rellevants d'aquesta festa major, conversem amb el regidor de Cultura, Festes i Acció Climàtica, en Xema Revolta, regidor de la Granada. Què tal, Xema? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, Raimon?
Segurament el que primer hem de dir que a l'Ajuntament de la Granada hi ha hagut canvi de govern i que us heu trobat aquesta festa major, entenc que en bona part molt embastada, molt, molt elaborada, i que vosaltres executeu allò que han programat potser altres, l'anterior equip de govern. És així aquest el plantejament?
Sí, sí. Aquesta festa major realment estava tota organitzada ja per l'equip anterior. En principi nosaltres l'estem portant a terme, sí que s'han fet alguns canvis, algunes petites variacions, ens estem adaptant una mica a tot el que està passant actualment, la pujada de temperatura anunciada i demés, però per la resta, sí, sí, està pràcticament feta.
Molts actes des d'aquest dijous fins al dilluns de la setmana que ve. Per seleccionar-ne alguns, si et sembla, d'aquells emblemàtics que són distintius de la vostra festa major, ens hem de referir, per exemple, a l'activitat del tot singular de la pujada del Ruc al campanar, que es viu el divendres. Ens ho expliques?
Sí, el divendres es fa la pujada del campanar del Ruc, que en aquest any té una peculiaritat. En principi, l'any que ve és el 35è aniversari del RUC, llavors ja s'estan començant fent algunes activitats per potenciar aquesta festivitat, i una és aquest divendres, que el RUC enguany anirà acompanyat per la resta d'entitats del poble, l'acompanyen de manera simbòlica. És un fet bastant important perquè no s'ha fet, i bueno, es preveu bastanta participació de totes les colles.
Això el divendres després del pregó.
Això és divendres després del pregó del senyor Josep, el Mirall, i, bueno, en principi esteu tots convidats.
Una altra d'aquelles activitats que segurament doncs, donen contingut i arrelen la festa major de la Granada al seu entorn vitivinícola és la mostra de vins amb denominació d'origen Penedès i Caves. Això ho heu aconseguit mantenir, tot i que hi havia certes incerteses, no, Xema?
Sí, enguany és la 21a mostra. Realment no s'entén la festa major de la Granada sense la mostra de vins. Realment ha agafat una força i una posició dintre de la festa major que és molt important, molt de respectar i que tothom la disfruta moltíssim. N'han concerts propis als quals hi assisteix molta gent del poble. I sí que després del Covid, com que el format s'havia canviat perquè s'havien de mantenir distàncies i demés, va patir una mica una baixada important. El format ha canviat, ara, bueno, ara ja el celler s'ha ampliat i no podíem entrar dintre de la zona de les botes i demés. I ara ja es fa tot de manera exterior, molt participativa, i crec que, tot i que es fa el dijous per les mateixes dates, a la Granada té un èxit espectacular.
I què hi trobarem en aquesta 21a mostra de vins de la Deu Penedès i Caves?
Doncs hi ha 64 cellers convidats i més de 100 vins de mostres, totes a tastar. I realment és bastant espectacular que un poble com la Granada pugui tenir 64 cellers convidats. O sigui, crec que és de lluir i és molt important, bueno, i és d'agrair, no?, que puguis fer una degustació tan important.
I el propi Marc, l'emplaçament també és singular, el propi celler cooperatiu, un edifici centenari.
Sí, sí, és un edifici centenari, es va celebrar l'any passat el seu centenari, i realment dona molt goig i es disfruta molt a l'exterior. La gent hi participa molt, vull dir, crec que ja s'ha tornat una tradició en la qual tothom veu la participació de tots els col·laboradors, que és gent voluntària, del poble i demés, i realment hi ha una afluència de gent molt gran, molt, molt, molt.
Anem destacant d'altres aspectes de la programació d'aquesta Festa Major de la Granada, si et sembla, Xema. Un altre dels reclams també que conté la programació és l'actuació castellera, que no hi falta, ja és una de les tradicions, una plaça que s'ha anat consolidant la Granada dins de la Festa Major. No, de la Festa Major no ho heu volgut perdre, això.
No l'hem volgut perdre, de fet, al contrari, la volem potenciar molt, perquè dins del calendari castellera aquesta plaça, la Granada, havia sigut de les places tradicionals. Jo recordo que la Granada, la Riera, Gallà, Torredembarra, Altafulla i demés, estaven sempre dintre del calendari tradicional casteller. i jo crec que això s'ha de potenciar. La Granada ha de ser plaça castellera amb importància, que es va descarregar el 3-9 per Castellers de Vilafranca i també es va fer el 4-8 per Xicots. Vull dir, crec que això s'ha de potenciar molt. I aquí el Penedès més encara.
L'actuació castellera sí que no és l'horari... Heu volgut evitar la calor.
Sí, la realitat castellera és que moltes actuacions que antigament es feien diumenge a les 12 del migdia s'estan traslladant a les tardes, perquè s'està patint molta calor realment. Vull dir, un castell no té sentit si no hi ha ningú que el miri. I això, per tenir més afluència de gent i que puguin disfrutar dels castells, s'està traslladant a aquests horaris on ja comença a fer una mica més de fresqueta. I dic una mica més perquè realment fa calor igualment, però afavoreix una mica que pugui existir més gent.
Doncs aquesta actuació castellera, en recordes a l'emplaçament, les hores i qui actuarà?
El dissabte a les 6 de la tarda, a Xicots de Vilafranca, acompanyats de Sant Pere i Sant Pau, dels castells de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
Doncs a la tarda del dissabte, dins d'aquesta festa major de la Granada. I capítol a part mereix, abans ho apuntaves, té la seva programació pròpia d'espectacles al celler cooperatiu dins de la mostra de vins de la Deu Penedès, però dins de la programació gran de la festa major també hi ha molta activitat, molt espectacle. Aquí, vaja, hi ha hagut una forta aposta.
Sí, aquí hi ha tot. Realment des del celler cooperatiu hi ha un concert amb 94 Rules i Marina Vivifes, i a través de la festa hi ha el concert tribut a Charango, que són músics de carrer, que realment val molt la pena. I a destacar-ne, el dilluns, que hi ha la Mariona Escoda. La Mariona Escoda és la guanyadora del programa Eufòria de l'any passat i es farà el dilluns a les 10 del vespre.
El dilluns a les 10 del vespre, una de les darreres activitats de la festa major, el dilluns a Mariona Escoda.
Sí, el dilluns és el dia que és més dedicat a la canalla, són cercavila infantil, hi ha un concert petit amb una sidriada, hi ha un concert de la Sidra al Banc... Bueno, hi ha quatre coses més enfocades a la canalla petita de les entitats i en acabar hi ha aquest concert amb la Mariona Escola, que és un concert familiar i participatiu.
I si parlem d'aquesta festa major de la Granada, no ens podem descuidar també la presència molt activa, molt dinàmica de les agrupacions folklòriques, els Diables i tot el seguici que forma part de la cercavila. Doncs torna a tenir el seu protagonisme en la seva festa major. No sé si des de, en aquest cas, amb el temps que portes tu assumint la regidoria de Cultura i Festes, heu detectat una certa revifalla, una represa després de tot el que va suposar la Covid aquí a la Granada. Ho heu notat, unes certes ganes de tornar al carrer?
La gent té moltes ganes de festa. La gent que... Bueno, tots aquests dies he estat parlant amb les entitats de cara a la festa major, explicant com anirà tot. Tothom vol participar i de manera molt activa. Vull dir, les colles és el centre neuràlgic de tot el poble i volen revifar-se i volen tenir una continuïtat. Ens estan proposant fer activitats per captar més gent i per començar a engrandir-se. És l'espai, és el que t'he dit, de l'any que ve, és el 35è aniversari del RUC. Ja ens ho han comentat, volen celebrar-ho i volen donar-li molta importància. Després del RUC hi haurà les altres, vull dir, evidentment que ens enorgulleix bastant que un poble com la Granada tingui tanta cosa cultural, des dels dimonis, els bastoners, geganters, el RUC, picaroles, panderetes, val de gitanes, vull dir, té una revifada bastant important.
Qui vulgui comprovar aquest ampli mostrari de cultura popular a la Granada, doncs ja ho sap, per exemple, una cita important pot ser el diumenge al migdia a la cercavila, en acabar la missa.
Sí, sí, sí. Aquest diumenge també és una cercavila acompanyada per tothom, amb la benedicció dels cotxes i demés, però, bueno, és molt tradicional. Vull dir, no en sabria dir més perquè és com molt participativa per tothom del poble. Vull dir,
doncs en prenem bona nota. Jo no sé, el que comentàvem al principi, és una festa major que una mica doncs, ja preparada, ja la tenia el govern anterior. La canviaríeu respecte al que s'ha programat aquest 2023, al 2024? Introduiríeu algun canvi a l'actual govern municipal de la Granada?
Jo tinc algunes quantes idees que m'agradaria començar a tractar amb altres colles i sí que hi ha una mica de variació. M'agradaria fer-la una mica més cultural encara. Crec que també a la Granada tenim una escola de música bastant important al Penedès, a l'EMA, i crec que hauria de participar més activament dintre de la festa major. La tenim a tocar i crec que s'ha de potenciar la cultura i la cultura musical. Jo destaco una cosa. Ningú dubta que Vilafranca és la festa més important d'aquí del Penedès en acabar l'estiu. però la primera de l'estiu és la Festa de la Granada. I m'agradaria donar-li, posar-la en valor i que fos una festa bastant més tradicional i molt més cultural.
Doncs ho deixem amb aquesta consideració, amb aquest propòsit, Txema Revuelta, regidor de Cultura, Festes i d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de la Granada. Gràcies per atendre'ns i molt bona Festa Major.
Igualment, molt bona Festa Major i esteu tots convidats.
Fins la propera, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies, Raimon. I la segona proposta d'agenda l'anem a buscar cap a la capital del Cava, on ja ens espera l'Eli Jiménez per presentar-nos l'estiu 2023, el cicle d'espectacles a l'aire lliure que organitza la Regidoria de Joventut de Sant Sadurní per als joves.
Efectivament, avui tanquem programa presentant la 35a edició de l'estiu de l'Índex de Sant Sadurní. I per això, els que m'acompanyen avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní són la nova regidora de Joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní, l'Arantxa Molina, i el tècnic de Joventut, el Jordi Casals. Molt bon dia a tots dos. Què tal? Com estem?
Bon dia.
Bon dia a tots.
Celebració amb aquest 35è aniversari de l'estiu de l'Índex, que es diu aviat. Déu-n'hi-do, 35 anys ja.
Sí, sí, 35 anys, que en aquest cas vam començar l'any 88 amb una proposta aquí al pati de l'Índex amb músics d'aquí del municipi. La proposta va anar creixent fins que en aquest cas es va professionalitzar més i fins al dia d'avui, que en aquest cas doncs, seguim apostant per una proposta per la gent jove amb músics, en aquest cas d'aquí al municipi també, amb músics que potser ja tenen una trajectòria de fa uns quants anys i amb propostes noves, que en aquest cas és una de les coses que crec que ens diferencia molt i crec que és un dels atractius de la proposta de l'estiu, no? Però portar aquí el pati de l'Índex i a Sant Sadurní propostes que potser estan començant, que són emergents, però que creiem, com sempre, que tenen molta qualitat i que ens agrada que la gent els vingui a descobrir.
Jo, la veritat és que això, o sigui, al veure els 35 anys, m'he sentit gran de cop, perquè jo recordo, o sigui, cada estiu venir, quedar amb els amics i venir cap aquí, i ara em dono compte doncs, que les nits aquestes de l'Índex tenen més edat que els meus fills. O sigui que m'he fet gran de cop ara.
35 anys donen per molt, Jordi. Tu cap d'aquests 35 anys jo crec que n'has viscut moltíssims. Com ha anat canviant aquest estiu de l'Índex?
En aquest cas, així de memòria, el meu primer any va ser l'any 99. La filosofia ha anat canviant. No massa, no així. Sí que és veritat que les propostes artístiques sí que ens hem intentat anar adaptant. Fa molts anys vam apostar per temes de circ, de dansa, sobretot en el seu moment, per música també variada, i aquests últims anys, amb tot l'esclat una mica de la música urbana, de tot aquests nous estils que estan sorgint de fornades de gent molt jove, doncs és una aposta que estem fent, no? El circ també a nivell de Catalunya hi ha moltes companyies que estan fent propostes molt interessants, companyies que han vingut aquí a l'Índex que ens agraeixen que els contractem perquè molts cops les actuacions que tenen són de l'estranger i que en aquest cas agraeixen que un espectacle fet des de joventut, perquè això sempre els hi diem, no? que som una regidoria potser petita a nivell de pressupost, però que amb un cicle que té 35 anys i que ens agraeixen que vinguin de venir aquí, perquè molts cops són actuacions que a l'estiu, per exemple, molts cops acaben marxant a fora de Catalunya fins i tot i a l'estranger, perquè aquí no ens venen, no?
L'estiu de l'Índex sempre és un referent aquí a Sant Sadurní, perquè nosaltres, a diferència de la majoria de municipis de la contornada, no?, les nostres fires són al setembre, per tant, els mesos de juliol i agost doncs són una miqueta més tranquils i l'estiu sempre ha sigut aquest festival, aquest cicle que servia per omplir-los les nits entre setmana, que això també és molt important.
Sí, la veritat, o sigui, és que sempre, pues, bueno, això sempre anima, no?, el tenir un dia que dius la programació que ja estava programada i tot, llavors el tenir un dia aquest l'excusa perfecta per poder sortir, quedar amb els amics i anar a sopar una miqueta i sempre és una estona que s'agraeix molt, sobretot entre setmana, que els caps de setmana sempre la gent, sobretot a l'estiu, pues, surten més cap a la platja, se'n van cap als apartaments o alguns tenen vacances, doncs entre setmana és l'excusa perfecta per poder sortir i estar una nit a la fresca i passar tu bé.
Arantxa, una aposta molt clara de l'Ajuntament de Sant Sadurní, perquè arriba a 35 anys i en aquest estat de forma és que ha de ser una aposta molt clara des de l'Ajuntament per aquest estiu de l'Índex.
Jo crec que sí. Bueno, primer de tot, agrair-li pues, amb el Jordi, amb tot el seu equip i amb la Marta. La Marta Castellví, que és, jo crec que al cap i a la fi és la que ha estat al darrere d'això. Jo m'acabo d'incorporar. Però sí, volem que això bueno, pues, continuï endavant. O sigui que l'hem consolidat i que continuï cada any i que la gent s'animi a venir, i sobretot pels joves. Pels joves, o sigui, que vegin que aquí no només és fires i festa major, que es poden fer moltes més coses.
Anem, si us sembla, a presentar les 5 propostes d'aquest cicle estiu 2023, on, com sempre, tindrem una miqueta de tot.
Sí, en aquest cas, una proposta que comença dimecres dia 5 de juliol amb la companyia Duolaos, que ens portarà un espectacle de circ i de acrobàcies que es diu Oveja Negra, que és una companyia resident aquí a Catalunya, formada per dos artistes, i ens vindran doncs, el primer dia. La mateixa setmana, el dijous dia 6 de juliol, aquí sí que portem ja una proposta de música urbana amb Muixca. Muixca, en aquest cas, és una noia que té 18 anys, que està allà engegant i amb un nom dins l'escena catalana molt, molt important. En aquest cas, ara ens visita a nosaltres el dia 6 de juliol, però en aquest, crec que també aquest any ve a l'Acampada Jove.
Efectivament, la tindrem en doblete.
La tindrem en doblete, que en aquest cas hi vam contactar primer nosaltres i mira, casualitats que en aquest cas fa aquest doblete, però creiem que és una aposta molt, molt, molt important per aquest any. La segona setmana tornem a apostar aquest any per un monòleg, per una obra del Marc Serrats, en aquest cas Alta Filipamenta. El Marc Serrats està apareixent ja en mitjans de comunicació, amb tele també, en programes de TV3. És el seu primer muntatge de comèdia, en aquest cas, que interpreta ell a Barcelona, i en aquest cas als llocs on ha estat fent està tenint molt bona acollida a nivell de públic. Creiem que aquí encaixa molt amb el que és el pati i la proposta aquesta de monòlegs al pati al vespre, i creiem que pot agradar molt, i en aquest cas sempre apostem una mica per aquest dia d'humor, que l'any passat sí que en aquest cas va venir la Charlie P, i aquest any ens portem el Marc a la segona setmana. Creiem que agradarà molt perquè està funcionant molt i molt bé. I per tancar la darrera setmana, aquest any tornem a apostar per propostes d'aquí, per una proposta d'aquí al municipi, que en aquest cas seria doble, amb dos grups que estan assajant a l'equipament de Can Mas de la Riera, que també gestionem des de joventut, com són Rei de Copes i TKC. Són dos grups molt, molt joves. En aquest cas, Rei de Copes es va formar l'any 2020. Ells ja porten la seva proposta és més de mestissatge, de rumba i rock, val? En aquest cas combinat amb un so molt, molt fresc i molt festiu. I després TKC també és una formació que està assajant a Can Mas, que ells són molt més joves, tenen una formació de 5-6 nois, noies entre 17 i 18 anys, que van començar a assajar a Can Mas fa 2 anyets, més o menys, i els hi van fer també la proposta per poder tocar el dia 19 aquí al pati. I aquesta seria la proposta d'aquest any, igual que l'any passat vam apostar l'últim dia per una proposta de música urbana, també amb 10 artistes de Sant Sadurní. Aquest any doncs, el que fem és portar dos grups també del municipi. I l'últim dia, el dia 20 de juliol, tanquem amb l'Alba. L'Alba també és una formació que està sorgint amb molt bona crítica, una banda també revelació, sobretot tant l'any passat com aquest any, amb les diferents propostes. Val? I creiem que pot encaixar. L'Alba també ha anat evolucionant una mica la seva proposta, en aquest cas també de música urbana i pop electrònic. Hi ha cançons molt, molt conegudes de la formació que creiem que també pot agradar molt.
Circ, monòlegs, música i aquesta importància de la música de quilòmetre zero, que al final som els primers que hem de promocionar la nostra música, oi?
Sí, la veritat és que nosaltres, o sigui, tenint aquests grups que, al cap i a la fi, com ha dit el Jordi, assagen a l'equipament municipal, doncs hem d'apostar per ells. O sigui, si nosaltres com a Ajuntament, com a casal de joventut, o sigui, no els hi donem l'oportunitat, qui els hi donarà, si no? O sigui, és la manera de que puguin sortir, o sigui, puguin assajar, perquè això també és un assaig, o sigui, per ells en directe, no? En públic i tot, i es puguin donar a conèixer. La veritat és que jo crec que és una aposta superxula, molt guapa, i a mi m'encanta. Sobretot el dels grups locals, eh? Els altres també, però els grups locals jo crec que és els que hem d'apostar nosaltres més per ells.
Si voleu, us deixo aquest minutet final perquè convideu els nostres oients a que vinguin a gaudir d'aquestes propostes de l'estiu de l'Índex.
Bueno, doncs jo només dic que us animeu a sortir, encara que sigui entre setmana, és l'excusa perfecta per sopar fora i prendre la fresqueta aquí al pati de l'Índex. Pot estar molt xulo, jo la veritat és que porto molts anys assistint al pati de l'Índex aquests estius, i bueno, animeu-vos a venir, sobretot els joves que sempre ens queixem i us queixeu vosaltres de que no es fan coses, doncs aquí teniu propostes per vosaltres, compartiu a l'Instagram, seguiu aquests grups que estan molt interessants, la veritat.
Sí, en aquest cas, doncs, animar la gent que pugui venir al pati de l'Índex, la gent que ens conegui, doncs, agrair també aquests últims anys o els anys que estan venint, i els que no ens coneguin tant, que s'acostin, que descobreixin, que coneguin propostes, que en aquest cas són coses novedoses, de coses que s'estan fent dins el circuit d'aquí a Catalunya, amb grups també d'aquí al municipi, i una mica això, no?, apropar la cultura als joves d'aquí Sant Sadurní i a la comarca, perquè també cal recordar que entre setmana a 11:15 hi ha molta gent que també es pot apropar aquí a l'Índex i animar-los a això, que ens vinguin a visitar.
5, 6, 12, 19 i 20 de juliol, 11:15 de la nit, al pati de l'Índex d'aquí a Sant Sadurní. Són aquestes 5 cites que tenim amb l'estiu 2023. Arantxa, Jordi, un plaer tenir-vos avui al Penedès en Xarxa presentant aquestes 5 activitats de l'estiu 2023. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies. I veniu a gaudir.
Moltes gràcies, Eli, per acostar-nos a aquesta proposta i amb això arribem al final del programa d'avui. Tornem demà amb més i millor, com sempre, ja ho sabeu. Fins demà! Ràdio 20.